Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La tragèdia de les dues bessones de Sallent, evidentment, ens fa parlar de la salut emocional, no només dels adolescents, que també, sinó global. Som en una època que encara hem de rebentar molts tabús respecte a les malalties mentals. Són anys que ens agrada molt cuidar el cos, però sorprenentment ens importa molt poc el que ens passa al cap, tenint en compte que sortim d'un element tràgic pel nostre cervell com és una pandèmia, que hem hagut d'estar tancats i de socialitzar ben poc. Ens mirem al mirall cada matí, alguns es posen crema, d'altres es pinten la cara, anem al gimnàs, avui en toca fer quàdriceps, avui toca glutis, pengem selfies amb la cara enganxada espantosament a la càmera en un intolerable primer pla, i si no queda bé, ho tornem a fer 2, 3, 4, 10 cops, i ensenyem la nostra vida en stories a Instagram o ballem amb amics i familiars fent el tanoca a TikTok. Si això ho fa la gent adulta, imagineu els nostres fills i filles multiplicat per 100. Ens mirem la cara i l'ensenyem, ensenyem els cossos i ens els cuidem, qui se'l vol cuidar, però no volem mirar el cervell i mimar-lo, ni mostrar-lo, ni nosaltres, i el que és pitjor, molts cops ni els adolescents. No costa res dir que anem a visitar el nostre podòleg perquè ens arregli els peus, però en canvi tenim por de verbalitzar que anem amb un psicòleg o amb un psiquiatre, perquè resulta que els peus són públics, però el cervell és propietat privada. Resulta curiós també que quan durant tants anys expliquem allò de que Rodalies queda aturada perquè hi ha incidències a la línia no sé què, no sé quantos, quan el que fem és evitar explicar el que tots sabem des de fa molts anys que passa, però que millor no explicar. O quan llegim als diaris que una persona ha estat trobada en estranyes circumstàncies. De la mateixa manera que, com explicava algun dia, hem canviat per fi l'expressió mal lleig que deien els nostres pares o avis per dir directament que és un càncer, estaria bé que en lloc de circumstàncies estranyes parlessin clarament de que es tracta d'un suïcidi. En lloc d'ignorar aquestes notícies, seria millor ignorar l'atracció per l'estupidesa. Del que ha passat a Sallent, n'hem de parlar. I n'hem de parlar més, i sobretot els oients, no canviar de dial, perquè no suporten el dolor de l'empatia amb la família protagonista de la notícia tràgica. La por d'expressar els problemes del cap com si no fossin de la nostra societat. Preferim apartar-les del sistema fins que, esclar, ens cauen al damunt. Doncs no. Com més en sapiguem, més intentarem posar-hi remei. Som en uns anys on, per l'excés d'exigència de la nostra canalla, per una allau d'informació que reben, alterada per un fastigós algoritme, per intentar situar el llistó massa alt de la superació als adolescents, per un excés de mim, per un excés d'estima que ens fa pensar que els nostres fills o filles poden arribar a ser víctimes, i no pensem mai que poden ser ells els botxins. És una guerra contra els adults mateixos. Mentir-se a un mateix és la pitjor de les mentides, però tota aquella gent que ara ens estigui escoltant, que no se senti bé, que no entengui res del que li passa, que tingui unes permanents ganes de plorar, de viure en un clot d'eterna tristesa, ja ho he dit més d'un cop, que truqui i que demani ajuda sense por. Cap por. I si sou joves, és molt important, sense cap pudor, sense cap por, perquè això ja no va de fa 50 anys, sinó del present, d'agafar i explicar-ho a algú. A la vostra mare, al vostre pare, a tots dos o a cap, i agafeu un amic de confiança, o agafeu a l'amiga de l'ànima, o agafeu el mestre que us agrada, i expliqueu-ho. Busqueu algú, de cara i sobretot amb orgull, perquè es pot demostrar que sempre hi ha algú, sempre disposat a ajudar-nos. Són les 84 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Pica la pela terra, que ja és dijous 23 de febrer del 2023.
I avui serà un dia de temps insegur, amb ruixats durant tot el dia al nord i també a Ponent, i entre la tarda i el vespre arribaran també a la resta. Baixen les temperatures diurnes entre 3 i 6 graus respecte a les d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, matí amb alguns trams on la boira densa dificulta la visibilitat i fa extremar la precaució, com a l'AP7 a Girona entre les poblacions de Riudellots, de la Selva i Sils, o un tram llarg també a la C37 per la zona de l'Anoia.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Parlem de l'arribada de Pedro Sánchez a Ucraïna, Ucraïna i Kiev, amb això de l'any, sembla el Passeig de Gràcia. Fa tot just una mitja hora mal comptada ha arribat a Kiev, així com també de les novetats que de nou el diari El Mundo porta sobre el cas Enríquez Negreira i la relació del pàjaro de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres amb la seva relació amb el Barça. Però abans hem de parlar del que comentàvem al davantal ara fa uns moments, aquesta tragèdia que ha sacsejat Sallent al Bages, que ens té absolutament consternats. Jo entenc que hi hagi molta gent que aquestes notícies no les vulgui escoltar, em sembla molt bé, però jo crec que és bàsic que cada vegada més afrontem directament aquest problema sense cap tipus de pudor i que en parlem. De fet, avui en parlarem aquí al Món RAC1 del tema de les adolescents i els problemes que ara pateixen. És veritat que només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, és cert, però de tant en tant, encara que troni, potser sí que toca en recordar-nos de Santa Bàrbara. Però els Mossos d'Esquadra estan investigant com a un suïcidi el cas de les bessones de 12 anys que dimarts es van llançar del balcó de casa. La policia va trobar-hi dues cartes que elles mateixes havien escrit, també les cadires des d'on s'haurien enfilat. Una de les nenes, desgraciadament, va morir, l'altra continua ingressada en vida a l'hospital en estat crític, però sortosament estable. De moment, la policia no sap què les hauria portat a voler-se suïcidar. Segons publica La Vanguardia, no descarten que fossin víctimes d'assetjament escolar. El diari explica d'alguns familiars que hi havia companys d'institut que en feien befa del seu accent argentí, uns insults que s'haurien intensificat quan, a més, una de les dues germanes hauria demanat a l'institut que s'hi dirigissin amb un nom de noi. Dos elements que deixarien la porta mig oberta a conductes racistes i transfobes com a possible motiu també pel suïcidi. Des de l'Institut i des del Departament d'Educació ho desvinculen d'un cas d'assetjament escolar. Les dues adolescents, però, sí que rebien atenció psicològica al centre i una orientadora seguia la seva situació familiar i social. A més, també en feien seguiment als serveis socials de l'Ajuntament de Sallent i a una d'elles l'havien derivat directament als serveis de salut mental. Sigui com sigui, el cas ha trasbalsat el poble de Sallent, al Bages, on ahir al migdia es va fer un minut de silenci. A més, l'Ajuntament també va decretar 3 dies de dol. L'alcalde Oriol Ribalta va explicar que s'han posat a disposició de la família pel que necessitin.
Estem consternats de la situació que hem hagut de viure. Per nosaltres és una tragèdia i des de l'Ajuntament doncs ens hem posat a disposició de la família primerament i de les persones que coneixen a la família, doncs, per poder donar qualsevol suport i ajuda necessaris per tal de poder ajudar al màxim.
Els serveis territorials del Departament d'Educació també es van reunir amb l'Institut de les Bessones per ajudar-los a gestionar el cas en l'àmbit escolar. Evidentment, en espera d'aclarir tots els motius del cas, si va ser per una situació estrictament personal lligada a la salut mental després de la pandèmia del coronavirus, les xifres sobre els intents de suïcidi en menors deixen clar que s'han disparat des que els adolescents van tornar a classe després del confinament. El coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi del Departament de Salut, Diego Palau, explicava a RAC1 que sovint estan relacionats amb altres problemes de salut mental.
Abans eren conseqüència de situacions d'estrès agut, no hi havia una psicopatologia de base tan freqüent, no? I a partir de la pandèmia sí que hem vist que s'han descompensat trastorns de conducta alimentària, casos de depressió, etcètera. O sigui, hi ha més patologia a partir de l'inici de la pandèmia.
Precisament fa uns dies el Via Lliure de RAC1 avançava que en 5 anys, des del 2018, s'han triplicat els intents de suïcidi en noies. Encara falten dades, però, segons Diego Palau, repetim, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi del Departament de Salut, el creixement exponencial podria haver tocat sostre. Informa Laia Colomer.
Els experts situen el punt d'inflexió al setembre del 2020, quan a través del Codi Risc Suïcidi observen com estan començant a créixer de forma alarmant els intents de suïcidi en menors, sobretot en noies, o atribueixen el retorn a l'activitat i estrès escolar en un moment en què encara hi havia moltes restriccions de contacte social. El coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, ho descriu com un patiment emocional molt intens, sovint per situacions que en d'altres edats no s'hi dona tanta importància. A RAC1, però, Palau veu un petit brot verd. Les últimes dades indicarien que el creixement d'intensitat temps de suïcidi, almenys, es podria haver aturat.
L'últim anàlisi que tenim de finals de l'any passat sembla que estàvem tocant el sostre. El creixement aquest exponencial que havien tingut les tentatives en les noies sembla que havia arribat al pico de la curva que es deia abans. Sembla que estem arribant, però no t'ho puc confirmar.
Segons una enquesta recent dels departaments de Salut i Educació, un de cada cinc adolescents ha pensat diverses vegades o sovint en voler-se morir.
Recordem que és molt important que sapigueu tothom que ens estigui escoltant, que estigui per una... passi que es senti còmplice d'això que estem parlant. Per molt dolorós que sigui, 061 o 024. Tres són dos números, 061, 024. Poden demanar ajut a aquests números de telèfon, 061 i 024. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del món RAC1, Anna Ponsí.
Ja fa temps que entre tots parlem més alt del suïcidi, que intentem trencar el tabú amb paraules. Però penso en les bessones de Sallent i només se m'acut el silenci, perquè no trobo cap paraula ni cap argument per explicar la desesperació d'una nena de 12 anys i de la seva igual, la germana inseparable, que salta per acompanyar-la. Quina merda, en sèrio, que no puguem evitar-ho i que sapiguem que un altre dia tornarem a parlar d'un altre cas semblant i que aleshores recordarem aquestes dues nenes. Els familiars expliquen que patien assetjament a l'institut i Educació, de moment, com sentíem, no en té constància. Els Mossos mantenen oberta la investigació. Les dues cadires buides al balcó d'aquesta casa són el símbol de la incomprensió, la frustració, la impotència, la ràbia i un cop de puny directe a la boca de l'estómac d'un sistema, almenys per ara, insostenible, sobretot amb salut mental.
Gràcies, Anna. Doncs ja per acabar-ho de rodonir, atenció al que publica avui La Vanguardia. M'he quedat, quan l'hem vist aquest matí, ens hem quedat tots a la redacció de pasta de moniato. A Mislata, que és un poble a tocar de València, la direcció de l'institut ha dimitit en bloc perquè està desbordada pels casos de salut mental que afecten els estudiants. L'equip directiu denuncia que té oberts 15 procediments per conductes suïcides, autolesives o violentes entre els alumnes i que no tenen recursos per gestionar-los ni reben resposta de l'administració. El claustre d'aquest institut de Mislata dona suport a la directiva dimitida. Els professors lamenten que estan desemparats per part de la Conselleria d'Educació i expliquen que la falta de recursos s'ha posat de manifest de manera preocupant els darrers mesos. Parlen d'intents de suïcidi al mateix institut, d'agressions molt serioses a membres de la comunitat educativa. Segons els mestres, han demanat més personal pedagògic per prevenir els casos més greus, però l'administració no els ha fet cas. De la seva banda, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, diu que hi estan buscant solucions urgents i Educació assegura que la setmana passada la direcció es va reunir amb el personal de la conselleria i que la setmana que ve s'hi tornaran a reunir. Evidentment, en parlarem avui aquí al Món RAC1, la tertúlia, Neus Tomàs, Josep Martí, Vicent Sánchez, Joan Julibert, i també, evidentment, avui parlem amb alguns dels especialistes que ens pugui explicar cap on hem d'anar, com a pares i mares, què hem de fer amb la canalla, els adolescents, que els passa, com han sortit de la pandèmia. Mai és tard per parlar d'aquests temes, mai. Per cert que, a tot això, un noi de 16 anys ha assassinat una professora del seu institut en ganivetades, va passar ahir al País Basc del Nord, en concret en un institut privat de Sant Joan Luitut, Zune. L'alumne hauria dit a un altre professor que l'havia atacat perquè estava posseït i sentia veus. La policia francesa l'ha detingut i ara l'investiguen per assassinat. Segons els testimonis, l'alumne va bloquejar la porta de la classe i després va atacar la professora amb un ganivet. Quan els equips d'emergències van arribar a l'aula, la dona, una professora de castellà de 52 anys, estava en aturada respiratòria i, malauradament, no la van poder reanimar. Un grup de psicòlegs van anar a l'institut per atendre l'alumnat, que van estar confinats durant dues hores fins que els familiars els van anar a recollir. El ministre d'Educació francès s'hi ha desplaçat d'urgència per donar suport a l'escola i traslladar el condol als familiars de la víctima. Papa Ndiaye també ha demanat no treure conclusions ràpides, sinó el que s'ha de fer és esperar que la investigació ho aclareixi del tot. Continua el dia de la marmota amb el cas Enríquez Negrín. Avui el diari El Mundo publica un nou burofax del 3 de desembre del 2018. en què José María Enríquez Negreira, a través dels seus advocats, exigien més de 260.000 euros al Barça. Enríquez Negreira ho fa en veure que Josep Maria Bartomeu li tenia previst posar punt final a l'assessorament que suposadament es traduïa en vídeos d'anàlisi d'àrbitres i també d'escouting de jugadors. En aquest nou burofax, els lletrans especifiquen que els serveis prestats van començar el 2003 amb Joan Laporta i que van continuar amb Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, però no diuen res d'abans del 2003, cosa que deixaria fora de l'equació els mandats de Josep Lluís Núñez i de Joan Gaspart. Almenys no el relaciona amb l'empresa d'Esnil 95. També crida molt l'atenció que el Barça li hauria demanat exclusivitat a l'exàrbitre per garantir que no treballava en cap altre club. I això precisament explicaria el que comentàvem de fa uns dies, que pràcticament tot el que facturava Enríquez Negreira venia del Barça. I per acabar-ho d'adobar, és especialment rellevant llegir un fragment d'aquest burofax en què s'adverteix al Barça que trencar la relació amb Enríquez Negreira seria una mala idea. Cito textualment el que diu el burofax. Nuestro cliente tiene la firme convicción de la buena reconducción de la relación mantenida. En caso contrario, la actitud del Fútbol Club Barcelona y en especial de la del señor Josep María Bartomeu será incomprensible para el señor Enríquez. Y aquí veo el más cridaner de tot. Esto causaría una profunda decepción después de tantos años de relación, de tantos favores prestados y de tantas confidencias compartidas. No se sap i es desconeix si al capçal del llit de Josep Maria Bartomeu va aparèixer un cap de cavall. Vaja, que si algú veu coses estranyes en tota aquesta qüestió, aquesta frase no ajuda, precisament. Val a dir que aquest burofax és cronològicament anterior al que es va publicar fa uns dies i on Negreira amenaçava directament Bartomeu de destapar irregularitats del Barça si no recapacitava. En qualsevol cas, aquesta informació arriba després que evidentment tot això s'escampa com una taca d'oli i si afegís més llenya al foc. Qui? Doncs qui va ser director general del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge. En una entrevista al Corriere dello Sport, Rummenigge va dir que no li estranya gens tot el que està sortint perquè cada vegada que jugava a Espanya tenia una sensació estranya amb els arbitratges. Rummenigge diu que cada cop que jugava a Espanya tenia una sensació estranya amb els arbitratges. No sé si recorda Rummenigge que només a Espanya ell hi ha jugat 6 vegades. 6. I per cert, sempre contra el Real Madrid. En aquest sentit, Xavi Hernández ahir va respondre Rummenigge a la roda de premsa prèvia del partit que al camp del Manchester United jugarà el Barça aquesta nit a les 9. Xavi assegura que mai ha rebut l'ajuda de cap àrbitre.
Tot el respecte cap a Rummenigge i totes les opinions són respectades. A partir d'aquí jo mai he sentit que m'han ajudat ni en Europa ni a Espanya. Això és una realitat. Jo no m'he sentit mai, no he sentit mai que he guanyat títols perquè els àrbits ens han ajudat o perquè ens han afavorit. Això n'estic segur.
Sobre tota aquesta qüestió, avui llegim a Mundo Deportivo que la roda de premsa que Joan Laporta va prometre per aclarir-ho tot es farà d'aquí a 2 o 3 setmanes, una vegada es completi la investigació externalitzada. I per cert, en un altre sentit, avui l'Espanyol també publica nova informació sobre Enríquez Negreira, però no vinculada al Barça. Diu que quan la Federació Espanyola de Futbol el va fer fora del Comitè Tècnic d'Àrbitres l'any 2018, va intentar crear una mena de grup de pressió arbitral per continuar facturant amb la seva empresa. És per això que va intentar aliar-se amb altres exàrbitres per mantenir la seva influència, però resulta que no li va sortir gens bé. 8:18. Déu-n'hi-do. Pedro Sánchez ha arribat a Ucraïna, el president del govern d'Espanya. Ha arribat fa una estona en tren a Kiev i ara és a Bucha, una ciutat a tocar de la capital ucraïnesa, que va ser de les més castigades per Rússia al començament de la guerra. Durant el dia, Pedro Sánchez es reunirà, entre d'altres, amb el seu homòleg Volodymyr Zelensky. Última hora, en directe des de Bucha, Ucraïna, informa Elena Pelicano.
Pedro Sánchez tot just ha abandonat l'església de Sant Andreu de Bucha, on ha realitzat una ofrena floral al lloc on es van trobar fa uns mesos una fossa comuna amb més de 300 cadàvers. Tot seguit, el president espanyol visitarà Irpin, una de les ciutats de la regió de Kiev més castigada a l'artilleria russa. S'espera que cap al migdia es reuneixi a més amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, al Palau Presidencial i que s'adreci als membres del Parlament. Es tracta d'una visita a Llampec uns dies després que altres signataris, com la presidenta italiana Giorgia Meloni i Joe Biden, visitessin la capital d'Ucraïna. Es tracta més d'una data simbòlica, ja que demà es compleix un any de l'inici de la invasió.
Gràcies, Helena. Mentrestant, Vladimir Putin, apuntada a la seva aliança amb la Xina, i es va reunir amb el màxim representant de la diplomàcia xinesa en un gest molt poc habitual, perquè el president rus només se sol trobar amb caps d'estat. Després de fer-ho, Putin va assistir a un macroconcert a més de 200.000 persones per commemorar el primer any de la invasió. El president rus va rebre un autèntic bany de masses i va voler homenatjar els soldats que són al front.
Avui, en el marc de l'operació militar especial, estem reunits aquí en un esdeveniment de celebració. Els responsables militars ens informen que hi ha combats molt durs a les nostres terres, als nostres territoris històrics. Estem molt orgullosos dels nostres soldats i proposo que els honorem amb una salutació de tres urres.
Trisdi, hurra! Hurra! Uns fets que, segons el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, demostren que, lluny de voler la pau, Vladimir Putin sembla que vulgui endurir la guerra.
No sabem quan acabarà la guerra, però quan ho faci ens hem d'assegurar que la història no repeteix. Hem vist agressions russes durant molts anys. Geòrgia el 2008, Crimea i el Donbass el 2014 i la invasió total d'Ucraïna l'any passat. No podem permetre que Rússia continuï posant en dubte la seguretat europea.
És per això que insisteix que cal enviar més armament a Ucraïna. Precisament hores abans de la visita de Pedro Sánchez a Kiev, el govern espanyol ha confirmat que les 6 unitats del tanc model Leopard 2 que enviarà al front ja s'estan revisant i posant a punt. Espanya se suma a altres membres de la Unió Europea a banda dels Estats Units per enviar armament pesant a Ucraïna després d'un llarg debat polític. Ha trigat gairebé un any a respondre a les peticions del president Zelensky, que des del 24 de febrer reclama armament pesant per poder fer front a la invasió russa. Des de Madrid, informa Roger Perciba.
Sí, i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky demana els tancs des del primer dia per fer front a la invasió russa. Espanya portarà 6 unitats del Leopard 2, un tanc de fabricació alemanya adquirit per l'exèrcit espanyol als anys 90. Ara han de passar per un minuciós procés de revisió i en alguns casos fins i tot reparació. Alguns d'aquests tancs porten fins a 10 anys a una base militar de Saragossa acumulant pols. Tan important com el tanc és la preparació que necessita la seva tripulació. Ho confirma la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Nuestras previsiones son que a finales de marzo o principios de abril puedan ir estos 6 Leopard, que se integrarán dentro de un batallón con otros países y que además los podamos dar ya con las tripulaciones debidamente adiestradas.
L'enviament de tancs Leopard i Abrams de fabricació nord-americana a Ucraïna és un pas qualitatiu rellevant. Els experts militars dubten que siguin decisius al camp de batalla, però Ucraïna els espera per poder contrarrestar una ofensiva militar russa imminent.
Mentrestant, a Catalunya, obre una nova línia d'ajuts pels afectats de la guerra a Ucraïna, coincidint amb el primer aniversari. Pere Aragonès va explicar ahir que s'està preparant un paquet d'ajudes destinades a diferents projectes de cooperació.
Catalunya se suma a la crida internacional a l'aturada de les hostilitats per part de l'exèrcit de Rússia i la necessari retorn a una via diplomàtica de relacions entre pobles. Davant d'aquesta situació, Ucraïna trobarà sempre un aliat en Catalunya.
Tot plegat, ho dèiem, pràcticament un any després que comencés la invasió per part de Rússia, i durant tot aquest temps la xarxa internacional Science for Ukraine ha creat 5.000 llocs de treball per investigadors ucraïnesos. Gran part d'aquesta iniciativa solidària es va gestionar des del Centre Beta de la Universitat de Vic, que va aconseguir crear una base de dades per contactar amb científics que busquessin una sortida per fugir de la guerra. El Centre Usonenc va ser la primera institució a acollir-ne i ara hi treballen 3 investigadores ucraïneses amb qui ha pogut parlar RAC1. De fet, l'objectiu del centre era que no es perdés una generació sencera de científics d'Ucraïna, perquè seran una peça clau per la reconstrucció. Informa Maria Costa.
Són la Yarina, la Irina i la Galina, 3 investigadores de camps diferents, que la feina els va donar una sortida per fugir d'Ucraïna les primeres setmanes de la invasió.
In Ukraine, at the time, I was doing my PhD.
A Ucraïna ja estava fent un doctorat en arquitectura i treballava com arquitecte, però tots se'n van en orris amb la guerra.
My job was cancelled.
És la Yarina, que buscant opcions a internet van sopegar amb la base de dades del Centre Tecnològic Beta. Ara hi continua fent el doctorat.
We have 10 minutes.
Teníem 10 minuts per agafar el que necessitàvem. El meu fill va agafar una pilota perquè li agrada de jugar a futbol.
Because he likes to play football.
Sentíem la Irina, psicòloga i doctorada en educació, que ja col·laborava amb la UBIC abans de la guerra amb un programa d'Erasmus i ara hi coordina projectes i és docent. I la Galina, doctora en economia, que va prendre la decisió de marxar amb els fills després de 5 dies dins d'un refugi antiaeri.
It's not just to take people,
no es tracta només de donar feina al centre, sinó que també tenen en compte la teva adaptació i inclusió a la comunitat. Fan una feina fantàstica.
So they did a great job.
Precisament, agafa el fil i ajuda ara també altres científics que necessitin un lloc de feina.
de tot plegat, escolta'm el comentari que signa ara la periodista i col·laboradora del Món RQ, Carme Colomina.
És una setmana carregada de gestos simbòlics i de reforçament de posicions tant a Kiev com a Moscou. El que Putin va anunciar com una operació especial Llampec ha acabat convertida en una guerra de resistència que entra en una nova fase encara més incerta, perquè per ara cap de les dues parts té la superioritat militar per imposar-se. Aquest primer aniversari de la invasió russa d'Ucraïna planteja com a mínim dos interrogants immediats. Fins quan estan disposats els Estats Units i la UE a seguir armant a l'exèrcit ucraïnès i què entenen els aliats per una victòria d'Ucraïna? Emmanuel Macron ha advertit que mai serà objectiu de França esclafar Rússia, mentre que altres governs, com els bàltics, defensen que no hi haurà pau possible sense la total restitució de la integritat territorial d'Ucraïna. El risc de cronificació del conflicte pot començar a esquerdar unitats i voluntats. Putin està convençut que el temps juga al seu favor.
8:25, finalment, la setmana que ve, Vox presentarà al Congrés la petició per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez. El candidat que proposa l'extrema dreta és Ramon Tamames, de 89 anys, exdiputat del Partit Comunista d'Espanya i que ha passat per altres partits com el Centro Democrático y Social, d'aquesta, el CDS. D'aquesta manera, Vox tanca un serial que va arrencar fa gairebé 4 mesos i que s'acaba després de picar la porta a altres possibles perfils que no han volgut acceptar aquest encàrrec. Els de Santiago Abascal consideren que Ramon Tamames és l'opció més adient per fer fora de la Moncloa Pedro Sánchez. I el cas és que el candidat que presentaran no recollirà la major part de l'ideari del partit. Segons diversos mitjans com El Mundo i El Independiente, Ramon Tamames ha posat moltes línies vermelles per acceptar l'encàrrec. I això és el que ha fet alentir el procés. L'exdiputat del Partit Comunista ha deixat clar a Vox que el seu discurs i rèplica seran lliures. S'ha negat a criticar les polítiques d'igualtat, per exemple, sobre la violència masclista i sobre l'avortament. Tampoc no atacarà les polítiques de defensa de les persones LGTBI i també ha advertit al partit ultra que no atacarà l'estat de les autonomies. Aquestes polítiques són, de fet, la majoria d'ariets de Vox i el dubte és què defensarà que lligui amb l'ideari de Vox. Segons recullen aquests mitjans, Tamames criticarà la crispació actual o el fet que el govern d'Espanya se sostingui amb els partits independentistes i defensarà la unitat d'Espanya. Són alguns elements que Vox li ha exigit que inclogui perquè el discurs no sigui purament acadèmic. Però a partir d'aquí, a les rèpliques, dirà el que li dona la gana. Paraules textuals que cita El Mundo. Tot plegat està previst que arribi al ple del Congrés dels Diputats el mes que ve, i si no hi ha cap gir de guió, el Congrés tornarà a tombar la moció de censura de Vox, com ja va passar a finals de l'any 2020. Des de Madrid té més dades l'Arnau Mañé.
El patró torna a ser el mateix que en l'última moció de censura. La presenta Vox contra Pedro Sánchez i per tombar el govern de coalició. En aquest cas, però, Santiago Abascal no serà el candidat perquè l'extrema dreta aposta per Tamames. No és el primer ni probablement el segon plat de Vox, però és l'únic que ha acceptat fer un pas endavant. D'aquesta manera, es consuma l'anunci que va fer la formació a principis de novembre i que ha arrossegat fins ara intentant que el PP pugés al carro. En un comunicat, Vox defensa que Tamames és un candidat independent i que tindrà com a objectiu convertir sent president d'Espanya per dissoldre les Corts espanyoles i convocar eleccions com més aviat millor. Sigui com sigui, la moció de censura no tirarà endavant perquè no té el suport necessari. Això sí, fonts de la mesa del Congrés indiquen que podria debatre's la segona quinzena de març.
Perdó, abans de canviar de tema, deixeu-me dir que el candidat que proposa Vox, Ramon Tamames, que com dèiem havia militat al Partit Comunista i que ara pica l'ullet a l'extrema dreta, ahir es va fer viral aquest fragment de la sèrie Cuéntame, de Televisió Espanyola, que ja pronosticava que Ramon Tamames canviaria de samarreta política.
Ramon Tamames. ¿Quién es?
Un profesor. Y marxista de los pies a la cabeza.
Mi abuela dice que al final todos cambian de chaqueta.
Tamames seguro que no. No le conoces tú bien.
Oh, es que es buenísimo. Oriol, podem tornar a la tirada? Sí? Aviat, fixeu-vos, això és de Cuéntame, que és, fa veure que fa anys i panys, i això ja pronosticava ella, per cert, Anna Allen, l'actriu, ella li diu a Pablo Rivero, li diu que no, això Tamames no ho farà, però escolteu, escolteu.
Ramon Tamames. ¿Quién es?
Un professor. Y marxista de los pies a la cabeza.
Mi abuela dice que al final todos cambian de chaqueta.
Tamames seguro que no. No le conoces tú bien.
No, no lo conoces tú bien. Doncs mira, Vox. Un vídeo que després que has fet públic que Tamames encapçalaria la moció de censura de Vox, molts usuaris han decidit, òbviament, compartir a les xarxes. Ara que parlem de xarxes, les últimes hores ha generat molta polèmica un article de la candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona, Basha Changue. El va publicar a Crític arran de l'emissió TV3 del documental Negrés, la Catalunya esclavista. És un article molt llarg en què demana una reflexió a la societat catalana sobre el seu passat colonial i esclavista i en què reclama una reparació per les persones que ho han patit. Entre les iniciatives que proposa per fer efectiva aquesta reparació n'hi ha una que ha provocat debat a les xarxes. L'article és llarguíssim, és molt llarg, però al final hi ha això. I la gent s'ha enganxat a això. Literalment parla de retirar de les celebracions populars els elements que banalitzen el colonialisme i l'esclavatge com els gegants. Molta gent s'ha preguntat quina relació tenen els gegants amb l'esclavisme o el passat colonial. Doncs bé, a Twitter, Basha Changue ha matisat que es refereix, per exemple, als negritos de Santa Tecla, que representen negres esclavitzats, o als cubanitos de Sitges, que són colons indians. Preguntada també per si caldria prohibir una vanera, per exemple, com el meu avi, Changue assegura que no és una resposta senzilla, però que seria necessari un debat de país. La candidata de la CUP a Barcelona també proposa deixar de pagar amb diners públics festes populars d'enaltiment del colonialisme com la Fira d'Indians de Begur o estructures nostàlgiques com la xarxa de municipis indians. Arran d'aquesta polèmica també s'hi ha enganxat un conseller dels Comuns a Ciutat Vella, Barcelona. Aquest conseller dels Comuns diu en un tuit: hem de carregar-nos Gaudí, els Güell, el cançoner colonial, tots els pilars simbòlics fonamentals de la marca Catalunya i també de la marca Barcelona. Hem de carregar-nos Gaudí, els Güell, el cançoner colonial, tots els pilars simbòlics fonamentals de la marca Catalunya i de la marca Barcelona. 8:31 minuts, Ferran Mascarell i Santi Vila, exconsellers de Cultura, declararan aquest matí al TSJ com a testimonis del judici a Laura Borràs. Els ha convocat la defensa, que necessita apuntar-se a algun punt després d'una nova jornada dura pels interessos de la líder de Junts per Catalunya. Treballadors de la institució de les lletres van assegurar que els contractes de l'amic de Laura Borràs feien arrufar el nas des de bon començament i que la van avisar. És el cas de l'administradora Assumpta Pagès Petit.
Ja vaig dir que de cara al 2014 havíem de fer un contracte negociat, un projecte global, per fer-ho d'acord amb el marc legal vigent. Li vaig tornar a dir a la directora, però no va prosperar. Tot i que jo cada setmana ho portava a la reunió, la directora va dir que no.
Va dir que es continués fent com
es feia.
Un avís que després van reiterar els interventors del Departament de Cultura.
Queden molt reiterats, queden repetitius, que semblava que allò era fraccionat, que a veure si no es podia fer d'una manera diferent, perquè semblava que era fraccionat.
I també van sospitar que Borràs i el seu ex-amic Isaías Herrero presentaven pressupostos falsos. Benet Iñigo.
No estaven d'acord en dividir la feina en contractes menors, però a més, quan es feien, alguna cosa no els quadrava. A Assumpta Pagès Petit li sorprenia que tots els pressupostos, candidats d'empreses diferents, els enviava al mateix amic informàtic de Borràs, i no ho veia gens clar.
Nosaltres estàvem adjudicant contractes a empreses diverses, però totes aquestes tasques les feia sempre el senyor Herrero. I a mi em sorprenia, però li sorprenia a tota la gent de l'Institució de les Lletres Catalanes. Això ho sabia tothom.
Un altre treballador, Roger Espar, també va explicar com Borràs s'hi va posar en contacte a l'Armada quan va esclatar el cas.
Em va fer un àudio, cert sentit, diguem-ne, recriminatori, en el sentit de que no li havia dit res.
La defensa de Borràs va recordar que aquest home estava també investigat fins que va decidir assenyalar-la.
I amb els testimonis d'ahir, la manera com s'adjudicaven els contractes està cada vegada més clara i deixaria en mal lloc Laura Borràs. Ara bé, la defensa va aconseguir plantejar alguns dubtes sobre si la investigació estava viciada i, novament, es van tornar a enfrontar als jutges, Benet.
Sí, els primers Mossos que van portar el cas van explicar com van buscar la informació sobre les factures al correu de l'informàtic.
Li vaig donar unes paraules claus per buscar dintre de tots els correus electrònics.
I quines paraules claus va donar?
Institució, Laura Borràs, Borràs...
I l'advocat Gonzalo Boye s'hi va agafar. Diu que no van tenir en compte que Borràs era consellera i la van investigar sense permís.
Subrayen en negrita que era forada.
Sí.
Y así todo, ustedes la investigaron con esas palabras de búsqueda ciega, utilizando su nombre.
A ver, no estábamos investigando, estábamos recabando información.
A la sesión van reaparecer dos clásicos de aquel judici: el pasado del ex-amic de Borràs.
¿Cómo le llamaban al señor Isaías Herrero la gente de su entorno polaco yonqui o camello.
I els enfrontaments entre la defensa i el president del TSJ.
Señoría, creo que estamos entrando de nuevo en la misma dinámica del día de ayer. Hacen inviable poder interrogar.
Bien, seguramente eso tiene mucho que ver con la forma en que interroga.
El fil dels ganivets comença a estar desgastat.
Carai. I encara relacionat amb Laura Borràs, dos informes interns de Junts per Catalunya que ha tingut accés al periòdico asseguren que la votació interna que la va escollir amb ella com a presidenta i a Jordi Turull com a secretari general hauria tingut diverses irregularitats. Aquests documents que es van presentar a la direcció del partit fa 15 dies expliquen que el programa que es va utilitzar no està pensat per fer votacions electròniques i que no permet, per exemple, fer un seguiment de les dades o controlar qui hi té accés. A més, un dels dos informes, redactat per Jaume Alonso Cuevillas, afegeix que no hi va haver una normativa clara durant la votació i que fins i tot, diu, es va permetre que votessin candidats que no estaven al dia dels pagaments o que no tenien la necessària antiguitat. 4:05 del matí, us ho avança aquesta hora al món RAC1, el Congrés dels Diputats comença a vetar qualsevol informació que pugui donar el govern d'Espanya sobre el cas dels ciberatacs que va rebre la Generalitat al 9-N. La mesa del Congrés ha començat a rebutjar tant les peticions de compareixença com les preguntes escrites que han presentat els partits independentistes. La CUP és la primera que ha rebut la notificació vetant les informacions i l'argument és que els ciberatacs es van fer en una altra legislatura i que, per tant, no tindria sentit que el govern actual negués de donar cap explicació. En té les dades des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la documentació a la qual ha tingut accés RAC1 veta les preguntes que es fan sobre l'empresari israelià Tal Hanan, l'exespia que suposadament hauria contractat alguna institució de l'Estat per coordinar els ciberatacs. Ho havia demanat la CUP i l'argument és que es fan preguntes relacionades amb un govern d'una legislatura anterior. Segon veto, la seva compareixença. El Congrés el que diu és que legalment no se'l pot citar perquè no estaria subjecte al control parlamentari. Ara bé, és habitual que puguin compareixer experts en comissions que tampoc tenen control del Congrés però que aporten opinions. La mesa també veta les explicacions demanades per la CUP del secretari d'Estat de Seguretat. Argument repetitiu, que el govern espanyol actual no en seria responsable i, per tant, no en volen donar comptes. Previsiblement, aquestes respostes s'aniran comunicant també entre avui i demà a Esquerra i Junts, que havien fet preguntes i havien demanat compareixences.
8:36. Atenció si sou autònoms, perquè el govern d'Espanya ha promès a Brussel·les que apujarà les quotes a partir del 2026. Així ho revela el document de la Comissió Europea en què s'examinen les inversions i reformes que s'ha compromès a fer l'Estat per rebre el tercer paquet dels fons europeus de 6.000 milions. La idea de la Moncloa és que d'aquí a 3 anys les quotes dels autònoms comencin a pujar gradualment en revisions cada 3 anys fins al 2032. Amb aquests augments, l'executiu espera ingressar fins a un 0,5% del PIB cada any, uns 6.500 milions, quan les cotitzacions dels treballadors per compte propi s'equiparin amb la dels assalariats. Les famílies ja han d'invertir de mitjana el 40% dels seus ingressos per poder pagar la hipoteca. L'Euribor, l'índex de referència de la majoria d'hipoteques, s'acaba de situar en màxims de fa 15 anys. Ara està en el 3,65, un nivell que no assolia des de la crisi del 2008. I això, segons explica avui el Confidencial, fa que les famílies de mitjana hagin d'invertir gairebé 4 de cada 10 euros que guanyen per pagar la hipoteca. La recomanació més estesa a nivell financer és que una llar no gasti més d'un 30% dels ingressos en el lloguer i en la hipoteca. Ara, però, ja és del 38%. L'entorn d'Alberto Núñez Feijóo té por de com Isabel Díaz Ayuso reaccionarà al dinar que el president del PP va fer ahir amb el seu predecessor Pablo Casado en un restaurant de Madrid, just la setmana que fa un any que Casado va marxar per la porta del darrere. El que va destapar la capsa dels trons va ser precisament un enfrentament duríssim entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, del qual va sortir-ne guanyadora la presidenta de la Comunitat de Madrid i que va obligar Casado a plegar. Segons explica El País, Feijóo ha de fer equilibris per mantenir una bona relació amb Casado sense irritar Ayuso. Això, com deien, després d'un dinar en un restaurant de Madrid on tots dos van analitzar la situació política del moment. De fet, segons expliquen fonts del partit del PP, aquests últims mesos han comentat més d'una vegada l'actualitat política. Aquestes fonts també indiquen que la relació entre Feijóo i Casado és bona, però això no vol dir que Casado entri en cap pla d'actes de campanya dels mesos que ve. Una mostra de la cordialitat entre els dos, segons El País, és que Feijóo li va oferir un càrrec a Europa perquè no hagués de deixar la política, tot i que el diari no detalla en què consistia. Ell ho va rebutjar per anar-se'n a treballar com a assessor de defensa al sector privat. Dinou minuts i les 9:00 del matí. Els dos germans detinguts al Pakistan que haurien participat en l'assassinat de dues noies de Terrassa al maig estan en llibertat a Espanya. Segons TV3, són dos dels germans que haurien participat en el crim després que les joves es neguessin a acceptar un matrimoni forçós amb uns cosins. Doncs bé, tots dos haurien tornat a Europa. Tot plegat surt a la llum quan precisament ahir els Mossos i la policia van detenir a Terrassa el pare de les dues noies de 21 i 24 anys. La policia investiga si van enganyar-les perquè viatgessin al Pakistan. La família els va fer creure que havien d'anar a una celebració familiar i que la mare estava malalta i un cop allà les van obligar a tornar amb els marits a Espanya, però elles s'hi van negar. Llavors uns familiars les van matar amb la mare a l'habitació del costat sense poder fer res per ajudar-les. La policia pakistanesa va detenir 7 persones, entre les quals els dos cosins amb qui s'havien casat forçosament i dos dels germans de les noies, que ara sabem que estan en llibertat a Catalunya o en algun altre punt del territori espanyol. El pare de Joan Baez va abusar d'ella quan era una nena. La cantautora nord-americana ho revela en un documental que s'ha estrenat a la Berlinale. Joan Baez diu que en té records vagues, però rememora alguns episodis com quan el seu pare es va ficar al seu llit o quan va fer un petó a la boca a la seva germana. Baez també assegura que va patir traumes associats a aquests abusos, com ara un trastorn de personalitat. El documental que es titula Joan Baez, I'm a Noi, Joan Baez, soc un soroll, segueix la gira de comiat que va fer l'any 2019 i aprofita per repassar la seva vida. No només parla dels abusos del pare, també aborda la seva relació amb Bob Dylan, a qui diu que ja ha perdonat, o el seu activisme durant la guerra del Vietnam. Un veí d'Arbúcies amb esclerosi múltiple ha denunciat als Mossos d'Esquadra que dos homes l'han apallissat. Segons recull el diari de Girona, els agressors el van interceptar ahir al carrer i el van pegar amb la seva pròpia crossa fins que aquesta es va trencar. Mare meva! El denunciant, que va rebre atenció mèdica però no va haver de ser sortosament hospitalitzat, assegura que els fets els va gravar la càmera d'un local pròxim i relaciona la pallissa que va rebre amb el seu enfrontament previ amb un dels agressors a qui li va retreure haver rebut droga, haver venut droga a menors. I atenció a aquesta dada. Gairebé la meitat del frau elèctric que hi ha a Catalunya està causat per les plantacions de marihuana. En concret, el 42% de l'electricitat punxada. L'any passat, Endesa va obrir 746 expedients relacionats amb aquests delictes. Segons llegim al País, més de la meitat de les plantacions eren a Barcelona i una de cada quatre a Girona. El consum mitjà d'una plantació de marihuana equival al de 80 cases. I el Departament de Salut investiga l'origen d'un brot de gastroenteritis en un càmping de Cambrils, al Baix Camp, amb més de 500 persones afectades, la majoria estudiants estrangers que eren al càmping Cambrils Parcs per unes estades esportives. El brot ja va de clarament de baixada després de provocar símptomes lleus. No hi ha hagut, no ha calgut portar cap afectat a l'hospital. Esteve Giralt.
La majoria del mig miler d'afectats són clients de 26 grups d'estudiants d'arreu d'Europa, l'Aràbia Saudita i els Estats Units. També hi ha 18 empleats del càmping que han tingut els mateixos símptomes, de caràcter molt lleu, amb vòmits, diarrea i malestar. En el moment de detectar-se els primers casos, ara fa 10 dies, al càmping hi havia uns 800 clients, segons Salut. Les dades, però, donades pel càmping afectat, no són les mateixes. Fonts del Cambrils Park, relativitzen a l'episodi, asseguren que s'han registrat durant 10 dies 341 casos d'entre un total de 2.000 clients. El càmping afectat destaca que el brot està controlat. L'origen, segons el Cambrils Park, podria estar en l'aigua. Els circuits del càmping ja s'han buidat i tornat a omplir i les analítiques de l'aigua han donat resultats dins la normalitat.
8 i 42 minuts. D'aquí uns moments parlarem d'altres temes, per exemple, de la bretxa salarial que contínuament hi ha homes i dones, d'un tema que no ens ha de sorprendre, encara ens semblen pocs. Gairebé la meitat de la gent que està mirant la televisió, està mirant una sèrie a casa, a través de la pantalla de televisió, està amb el mòbil a la vegada. Semblen pocs, la meitat, la veritat. I parlarem també d'una parella que confirma que en aquesta vida tot és possible. Tim Burton és la nova parella de Mònica Bellucci.
A Fiat et convidem a gaudir d'unes condicions especials en els Fiat Dolce Vita Days. 0% TAES, 0% TIN. Finançant amb FCA Autobank fins a 6.000 euros i fins a 24 mesos. 24 quotes mensuals de 250 euros. Preu total degut i a terminis, 6.000 euros. Vàlid per 500 unitats en estoc fins al 28 de febrer. Consulteu les condicions a fiat.es.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio, Llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside-diy.com. Tu pots. Parkside.
A l'hivern també prenc Actimel cada dia per ajudar el meu sistema immunitari. I és clar, en dono a la meva filla perquè pugui donar-ho tot en allò que més li agrada.
Amb vitamina D, B9, ferro i zinc, Actimel. Cap altra ajuda més al teu sistema immunitari. I ara descobreix les 24 ampolles de Pokémon.
Descobreix una experiència única a les botigues Porcelanosa. Productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. El futur és ara i és Porcelanosa. I del 3 al 18 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
En 4 mesos ja serem al juny. I tu, si ho desitges, estaràs estrenant barbacoa al jardí de la teva nova casa. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Del 27 de febrer al 5 de març se celebra a Vilafranca del Penedès la gran setmana del caravaning.
M3 Caravaning obre l'exposició més gran amb les millors marques i ofertes en caravanes, autocaravanes i campers, noves, d'ocasió i quilòmetre zero.
Recorda, del 27 de febrer al 5 de març, setmana del caravaning a M3 Caravaning, a Vilafranca del Penedès.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Escolta, ara que som aquí una miqueta tots tres, us volia dir una cosa. Alicia, quan fa que ens coneixem tu i jo?
Ens acaben de presentar.
Ja. I Albert?
Em dic Fèlix.
Doncs Fèlix, per mi, eh? És com si fóssiu fills meus, tots dos.
De pare només n'hi ha un. És clar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hi ha moments a la vida en què només viatges amb la guitarra i d'altres en què t'endús un xumet, o dos, o tres. La teva vida és flexible i ara la teva manera de tenir un SEAT també. Amb SEAT Flex, tria el teu SEAT sense pagar entrada, pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. SEAT Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1. A les 8:47 minuts, 3 morts i 2 ferits crítics a Florida, als Estats Units, en diversos tirotejos. La policia ja ha detingut el presumpte autor dels atacs, que és un noi de 19 anys, amb un llarg historial criminal, on s'inclouen càrrecs per possessió d'armes, agressió agreujada i assalt amb una arma mortal, robatori i furt major. La primera víctima ha estat una noia de 20 anys, assassinada a 13 primeres hores del matí. Unes hores després, l'atacant ha tornat al lloc dels fets i ha obert foc contra un equip de periodistes que cobria la notícia. Un dels periodistes ha mort. I tot seguit, l'agressor ha disparat contra una dona i la seva filla de 9 anys, que també ha mort. La mare i un altre periodista estan en estat crític. Les dones cobren al cap de l'any gairebé 6.000 euros menys que els homes, segons l'últim informe de la Generalitat sobre bretxa salarial de gènere. La diferència ha anat disminuint amb els anys, però el govern encara la situa en el 19,7%. En 6 anys, del 2014 al 2020, la bretxa s'ha anat reduint, però ho ha fet a poc a poc. On és més gran és entre els treballadors que cobren els sous més baixos i en els trams d'edat d'entre 25 i 34 anys i de 45 a 55. Per tipus de contracte, la bretxa més important és entre els treballadors amb contracte indefinit. I per sectors, on hi ha les diferències més abismals, és a la restauració. L'Observatori de Treball i Model Productiu, responsable d'aquest informe, insisteix que part de la bretxa salarial entre homes i dones és perquè els sectors més feminitzats és on es paguen els sous més precaris, perquè les dones concentren més contractes a temps parcial i perquè ocupen menys càrrecs de responsabilitat. Pere Aragonès compareixerà al costat de les líders del Sinn Féin a la República d'Irlanda i Irlanda del Nord. El president comença avui un viatge oficial a Dublín d'alt contingut polític en què farà front comú amb el partit que defensa la reunificació de l'illa. La visita coincideix amb el 25è aniversari dels acords de pau de Divendres Sant que van pacificar el conflicte a Irlanda del Nord. Marc Martínez Amat.
Pere Aragonès aterra avui a l'illa amb una agenda estrictament política. Avui es reunirà amb l'exprimer ministre de la República, Bertie Ahern, que va ser clau en els acords de pau, i demà protagonitzarà aquesta imatge inèdita al costat de les líders del Sinn Féin. El partit està en alça tant a Dublín com a Belfast. En tots dos parlaments va guanyar les últimes eleccions, però no hi governa. A la República està l'oposició per una aliança entre els dos partits tradicionals, i a l'autonomia britànica el govern està bloquejat per la negativa dels unionistes a compartir el poder amb els independentistes, que és el que exigeixen els acords de Divendres Sant. La relació d'Esquerra amb el Sinn Féin ve de lluny. Oriol Junqueras va estrènyer llaços quan era eurodiputat el 2009 amb el partit de Gerry Adams, que sempre ha donat suport al procés sobiranista de Catalunya.
Ja és oficial, el grup logístic australià Goodman ocuparà l'antiga planta de Nissan a la zona franca. El consorci va adjudicar ahir l'arrendament dels terrenys a l'empresa, que els sotsarrendarà a un hub d'electromobilitat encapçalat per Betec. Goodman preveu invertir 500 milions d'euros per adequar l'espai i impulsar aquest projecte a Catalunya. El que dèiem, més de la meitat dels espectadors fan servir el mòbil mentre miren la televisió. Es coneix com el fenomen de l'espectador multipantalla. Segons un estudi de Barlovento Comunicación, a Catalunya un 51% dels enquestats fan covisionament de mòbil i televisió a la vegada. Un 17% ho fan amb l'ordinador, un 16% amb la tauleta i un 4% amb la ràdio. De fet, poc més d'un terç de la població de Catalunya afirma que no fa cap altra activitat mentre mira la tele. En cinema, la coproducció catalana 20.000 espècies de abejas triomfa a la Berlinale.
Así como, cariño.
Estíbaliz Urresola dirigeix una pel·lícula coral que s'ha estrenat a la Berlinale i que explica el procés de cerca d'identitat d'una nena trans. Una història explicada amb molta senzillesa i amb la família com a eix central de la trama, que opta a endur-se l'os d'or del festival. En té més detalls l'enviada especial en aquest festival de Berlín, Maria Cusó.
Que faci tot just una setmana que s'ha aprovat la llei trans de l'estat espanyol és només una coincidència de calendari amb l'estrena de 20.000 espècies d'abejas a la 73a edició de la Berlinale, però en certa manera també posa de manifest que el debat sobre la pròpia identitat està a l'ordre del dia. Estíbaliz Urresola fa temps que hi reflexiona i ara, en la seva primera pel·lícula, ha volgut explicar quin paper juguen els altres en la definició del propi jo. En parlava la directora a RAC1.
Hasta qué punto, ¿no? Esa cuestión de quiénes somos es algo innato, algo que viene siendo de siempre así, o es una construcción, si es una construcción, cómo forma parte ese otro que tenemos siempre delante y cómo nos transformamos y nos modificamos en la medida en que cada una de nosotras damos pasos al frente o en una dirección o en otra.
Urresola ha dirigit una pel·lícula honesta, sense artificis i amb unes interpretacions magnífiques on sobresurten Anne Gavarain, Patricia López Arnaiz i una joveníssima Sofia Otero en el paper de Lucía, una pel·lícula que té molts dels ingredients que poden convèncer el jurat de la Berlinale. Per cert, que arribarà a les sales de cinema catalanes del 21 d'abril.
Per cert, que aquesta pel·lícula també, que explicava la Maria Cusó, passarà pel DA Film Festival de Barcelona. Això serà just abans que es projecti el Festival de Màlaga. El cinema català, com ja és habitual, tindrà un paper destacat al Festival Andalús. Arrencarà el 10 de març i inclourà les noves produccions de l'NTP, de la Sílvia Munt, d'Álvaro Gago, Carla Subirana i, el que comentava Estíbaliz Urresola, que competiran per endur-se la Biznaga d'Or. I la Berlinale ha premiat per primera vegada una sèrie. La guanyadora ha estat l'italiana The Good Mothers.
Mama! Mama!
Explica la història de tres dones de la màfia calabresa que van ajudar la justícia a eliminar un imperi criminal. Es podrà veure, per cert, a Disney Plus a partir del dia 5 d'abril. I a Lleida avui comença l'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació. Aquest any està dedicada a la creativitat de l'animació llatinoamericana. S'hi projectaran gairebé 300 pel·lícules, des d'avui fins diumenge. Informa des de Lleida, Julien Andrés.
Comencen 4 dies on amb conferències, projeccions de pel·lícules i guardons sota el lema Latam Boom es posa en valor el cinema d'animació. En la jornada inaugural es lliurarà el premi honorífic. En parla la directora del certamen, Carolina López.
Que el nostre més alt guardó aquest any és per la romanesa Encadamian i presentem en la inauguració la seva última pel·lícula que es titula The Island. Parla de migrants, però ho fa en un musical i amb molt de color, o sigui que realment és un apropament poc comú.
També rebran un reconeixement Juan Pablo Zaramella i Pilar Imbayes per la seva trajectòria. Les entrades es poden comprar al web oficial a partir dels 6 euros i la setmana vinent començarà l'Animac una altra vegada, però en versió online.
I encara en parada cinematogràfica, nova parella sorpresa a la indústria del cinema, Mònica Bellucci i Tim Burton. La revista Paris Match ha publicat en primícia unes fotografies de tots dos passejant per la capital francesa. L'actriu italiana de 58 anys i el director nord-americà de 64 van coincidir a l'octubre a Lió, on ella li va lliurar el Premi Lumière. Des de llavors s'han anat coneixent de manera discreta fins que aquesta setmana Paris Match ha donat la gran exclusiva amb una fotografia tota portada de Mònica Bellucci i Tim Burton passejant junts per París. Ja es pot veure el drama Tots eren fills meus al Teatre Lliure de Montjuïc a Barcelona. És un text d'Artur Miller, dirigit per David Selves, i que protagonitzen, entre d'altres, l'Emma Vilarassau i en Jordi Bosch. L'obra explica la història d'uns fabricants de peces d'avions que durant la Segona Guerra Mundial van lliurar unes peces defectuoses que van causar la mort de molts soldats joves. Anys després, els fills en pateixen les conseqüències. En una entrevista ahir aquí al Món RQ, el director David Selves destacava la crítica a la societat que planteja aquesta obra.
En una família d'uns veïns, de la comunitat, de com concretem els valors que tenim en les accions, no?, de cada dia, amb les relacions, va de l'aparentar, no?, va obre temes enormes.
Tots eren fills meus. Es podrà veure en només 26 funcions al Teatre Lliure de Montjuïc fins al pròxim 26 de març. Ja l'ha vist el crític de teatre del Món a RAC1, que hi va ser l'estrena, Xavi Pardo.
Tots eren fills meus és un dels grans textos de la literatura dramàtica del segle XX, un text immediatament posterior a la Segona Guerra Mundial, servit en un muntatge que arriba en plena guerra d'Ucraïna, amb una vigència que espanta. Arthur Miller hi parla de les conseqüències nefastes de la guerra i del capitalisme íntimament lligats, però també dels secrets, de la hipocresia, de la doble moral, del conflicte entre generacions, i amb tots aquests ingredients teixeix un thriller que va increixent, una tragèdia que es gesta durant 24 hores i que esclata en un final que deixa l'espectador encongit, amb un nus a la gola que trigarà a desfer-se. David Selves signa el seu millor treball com a director des de la importància de ser franc, la seva posada en escena d'una sobrietat absoluta, sense invents ni filigranes, dona tot el protagonisme a la paraula i a les interpretacions. Selves és un magnífic director d'actors i treu el millor d'un repartiment de luxe encapçalat per un Jordi Bosch superb, estel·lar. L'acompanyen unes brillants Emma Vilarassau i Clàudia Benito, un Edo Lloberes solvent i uns secundaris, entre els quals destaca Quim Ávila, encertadíssim. Visita obligada al Lliure de Montjuïc, que ja té el seu gran espectacle de la temporada.
I la trobada de Pau Casals, encara en teatre, amb la trobada que va tenir Pau Casals amb Kennedy i el seu concert a la Casa Blanca, s'han transformat en una obra de teatre que es titula Un concert a la Casa Blanca i es representarà per primer cop al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell el 25 de març. Esteve.
No se sap què es van dir, va durar prop d'una hora, però els autors del muntatge teatral, Jordi Roger i Llorenç Rafeques, ho han imaginat. Els intèrprets Roca Esquius, Mercè Pons, que interpreta les dones de Casals i de Kennedy, i Mingo Ràfols, que es posa a la pell del mestre.
Això té una vida que, si tinguéssim diners, hauria de fer una sèrie sobre Pau Casals, perquè té tant per explicar, té tants moments històrics.
La producció s'estrenarà al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell el 25 de març. Després farà gira a la xarxa d'Ateneus Catalans i a partir de l'octubre l'obra farà temporada a Barcelona, al Teatre Gaudí.
I un reportatge multimèdia de La Vanguardia sobre el riu Congo del periodista Xavier Aldecoa ha guanyat el Premi Ortega i Gasset, que concedeix al País a la millor cobertura multimèdia. El reportatge és un viatge pels més de 4.700 quilòmetres del riu, des del punt on comença fins a la desembocadura que el periodista va fer en més de 2 mesos i mig. Xavier Aldecoa ha destacat a RAC1 que el reportatge és el resultat d'un projecte que havia somiat tota la seva vida.
Segurament és el que més anys porto somiant, des de molt petit, navegar el riu Congo des de les fonts fins a la desembocadura. La intenció era explicar una regió que crec que és l'essència del continent africà, que es resumeix en una història d'expoli, d'abús, però també unes cultures fascinants.
El jurat destaca que el gruix del treball recaigui en una única persona, però també la part tècnica del reportatge. El disseny i la infografia són del Mario Chaparro i el Pablo González, a qui el Decoa reconeix la feina feta perquè la peça hagi rebut el premi. El reportatge, si el voleu veure, es pot trobar al web de La Vanguardia. A banda del Decoa, els Ortega Gasset també han premiat el fotoperiodista Santi Palacios per una foto a Butxa, Ucraïna, després de la retirada de les tropes russes, un reportatge del diari El Faro, del Salvador, i el periodista i escriptor argentí Martín Caparrós. avui a quarts de 12, aquí al món a RAC1, Lil Dami. Em criden des de baix perquè em tiri. Dir-te la veritat és ara aquí. La meva psicòloga és la Siri. Demana auxili. I ella em diu... Fernanda Terrassa ens presentarà Dami, el disc que ha publicat a mitjanit i que inclou 12 temes, molts de nous, com aquest ara Kiri, i d'altres que ja havia presentat, com Ulleres de Sol, Més Igual o Supermercat, la cançó en català que més va sonar a les ràdios l'any passat i el vídeo musical en català més vist de l'any 2022. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat. El nou disc Lil Dami també fa una col·laboració amb Triquell, el concursal de la primera edició del concurs musical Eufòria. Lil Dami repetirà com a jurat a la segona edició d'Eufòria, un concurs que just avui torna a TV3, ho fa amb un recull de càstings que s'han fet per triar els concursants d'aquesta segona edició. Resta dels esports. A banda de les novetats del cas Enríquez Figueira que abans explicàvem, quan són les 9 en punt del matí...